activa. Torna l'informatiu migdia.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Au i do, molt bon dia, benvinguts un dissabte més al programa Vida Saludable, que ja saben que és el programa de salut i benestar aquí, a la Ràdio Autonòmica Pública de les Illes Balears. Dissabte 22 de novembre, des d'ara, prop d'una hora per seguir els consells dels professionals sanitaris de la nostra comunitat. Són ells en la seva veu, en la seva experiència, amb els seus consells, en la seva diagnosi, prevenció i tractament, qui ens poden dir com tenir una bona qualitat de vida, des del rigor i amb un missatge planer. Avui xerrarem del 25N, que és el mateix dia, que és el Dia Internacional per erradicar la violència contra les dones. Ho fem perquè totes les professions sanitàries són majoritàriament feminitzades, és a dir, els llocs de feina estan ocupats en un nombre molt superior de dones respecte als homes. I elles, les nostres grans professionals, les que tenim, també pateixen la violència masclista, que no només passa per la violència física, també existeix la verbal, és a dir, l'insult, el comentari sexista o violent, la invasió de l'espai o el contacte físic no desitjat. De tot això en conversarem des de l'Hospital de Manacor, on tenen prevista una jornada per denunciar aquestes actituds, però també a Eivissa, amb el Sindicat d'Infermeria SATSE, el majoritari sanitari que aglutina les infermeres i les fisioterapeutes. SATSE ha fet una enquesta nacional que posa els cabells drets, perquè s'han d'acabar amb aquests comportaments inadequats. Però també xerraran d'insectes i dels problemes de salut que provoquen transmetent malalties, o de la gran fita que ha superat que la revista científica Transfusion reconegui la tasca del Banc de Sang i Teixit de les Illes Balears en la identificació del primer cas autòcton d'infecció pel virus Usutu a Espanya. Són només alguns dels temes principals que han destacat en portada, però el programa tindrà altres continguts. Així que no perdem ni un segon més. Aquí ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Encetant ja l'informatiu sanitari de setmana, ja saben vostès que d'aquí poc, concretament escassos 3 dies, se celebrarà el Dia Internacional per la Erradicació de la Violència contra les Dones. I en aquest programa volen dedicar-li espai, ja que també pateixen les nostres sanitàries aquest tipus de xacra. Molt bon dia, Laura Calafat.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tothom. Efectivament, celebram i reivindicam el 25N, quan no podia ser d'altra manera. En aquest sentit, som ara a l'Hospital Comarcal de Manacor. El Centre Sanitari de la Comarcal del Llevant han preparat una jornada titulada Violència Masclista i Salut, una responsabilitat compartida, que agruparà professionals de diferents àmbits. Volen generar un espai de feina i reflexió que segur serà enriquidora. Ens explica ara mateix Toñi Cuerva, infermera i gestora de casos, qui ja ens escolta i a qui agraïm que estigui al nostre programa. Molt bon dia, Toñi, i benvinguda a Vida Saludable, a Divetres Ràdio.
Hola, bon dia.
Com està planificada la jornada?
Pues la jornada està planificada como teniendo en cuenta los profesionales como primera línea de atención a víctimas, víctimas de violencia machista, o sea, atendemos a víctimas de violencia de género y violencia de algún tipo de agresión sexual. Se ha estructurado la jornada presentando en primer lugar el Código Violeta, que es un circuito de acogida de víctimas de violencia. Y en la segunda mesa reunirá representantes de Fuerza de Seguridad del Estado, 112, y ya una tercera mesa tendremos la oportunidad de escuchar a representantes de recursos comunitarios.
Uh-huh. ¿Y quién es el objetivo del Código Violeta, de esta taula que explicaba vostè ara?
Nuestro principal objetivo es la atención integral de la víctima, evitar la revictimización. Ubicamos a la víctima en un espacio protegido, que es el Bosque Amable, donde pivotan los profesionales y evitamos exposición pública. Tener a un profesional referente de la paciente con la intención de registrar un relato único, unificar actuaciones, agilizar en la medida de lo posible la actuación conjunta, médica, médico-forense, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que a una víctima se la atiende de diferentes especialidades, ¿no? Y también interconsultamos al equipo de trabajo social para garantizar un seguimiento del caso y así poder activar los recursos sociales pertinentes.
I què s'ha aconseguit des de la seva posada en marxa, Toñi?
Pues la verdad que sí que hemos conseguido un cambio estratégico en la atención que además trasciende ya a nuestro propio centro, porque ya los recursos comunitarios, las personas usuarias de nuestro hospital ya conocen el código violeta. Por lo tanto, cuando las fuerzas de seguridad del Estado acompañan a una víctima, en algunas ocasiones ya comienzan ellos a activar el código, dejando a lo mejor a la víctima todavía en el coche de patrulla, por ejemplo, si la están acompañando después de una agresión sexual o una violencia, pues algún tipo de violencia de género que haya padecido en domicilio, por ejemplo, activan el box amable y así evitamos la exposición pública de esta víctima. Directamente se acoge en el box amable y agiliza la atención y unifica de alguna forma que todos los profesionales atendamos a esta persona en esta unidad.
I seguir humanitzant la sanitat, evidentment. I quins claro. són els objectius per al futur, Toñi? Per exemple, pot ser més recursos socials? Evidentment, voldríem erradicar aquesta xacra, però si no podem aconseguir més recursos socials per a les víctimes, per exemple?
Pues al menos garantizar que una continuidad de calidad, o sea, una atención de calidad, ¿no? Y la atención de calidad implica una continuidad asistencial y seguimiento cada uno de los casos. También otro objetivo sería muy importante el registro y evaluación de cada uno de los casos, porque sin este registro y estos datos difícilmente podamos hacer una retrospectiva o una prospectiva sobre qué recursos nos están faltando, ¿no? Uh-huh. Y luego un trabajo súper importante en la formación y sensibilización de profesionales y la población en general.
La darrera, Toñi, ara tindrem en uns segons una entrevista a una portaveu del sindicat SATSE per denunciar que les infermeres pateixen violència masclista. A vostè o a companyes seves li ha passat al llarg de la seva carrera? Troba que les dones estem més expostes per al mer fet de ser dones?
A veure, és un problema que padecem totes les mujeres per el simple hecho de serlo. Si estamos en una institución jerarquizada, estructurada, donde la dinámica de relación han estado esa históricamente, evidentemente muchas mujeres enfermeras hemos padecido algún tipo de violencia machista en nuestra unidad de trabajo. Hay que ir haciéndolo visible e ir fomentando el cambio.
Uh-huh. Idò, moltes gràcies, Toñi Cuerva, infermera gestora de casos de l'Hospital de Manacor. Que vagi molt bé la jornada i fins una altra.
Moltes gràcies.
Efectivament, no deixem de xerrar d'aquest tema tan important del qual seguim conversant. El Sindicat d'Infermeria i Fisioteràpia SATSE ha realitzat una enquesta nacional entre les seves sindicades i les xifres, les conclusions, són realment molt esclaridores i preocupants, Laura.
Així és, Carlos. Tant que el 58% de les encostades assegura sent infermera o fisioterapeuta que han sofert comentaris sexistes i ofensius. Però hi ha més dades reveladores. Som ara a Eivissa per saludar ja a Carmen Ortiz. Ella és la coordinadora d'Igualtat de SATSE. Molt bon dia, Carmen, i benvinguda a Vida Saludable, a Divetres Ràdio.
Hola, molt bon dia.
A veure, la primera pregunta és molt directa. Ara que tots i totes celebram el 25N, pateixen violència masclista les infermeres i fisioterapeutes de les Illes?
Pues la verdad es que me gustaría darte otra respuesta, pero la encuesta nos ha trasladado a una realidad que nos ha sorprendido con datos escalofriantes. No nos esperábamos estos datos, pensábamos que pertenecían a otra época. Y los datos son tan horribles como que 2 de cada 3 enfermeras y fisioterapeutas en Baleares ha sufrido en los 3 últimos años acoso sexual o acoso por razón de sexo.
Uh-huh. Pràcticament 6 professionals de cada 10 han hagut de sentir comentaris sexistes, 4 de cada 10 s'han sentit envaïdes en el seu espai. Són les dades realment aterradores.
Efectivamente. Y muchas de las conductas que nuestra sociedad ha ido normalizando, pues producen unos datos que son muy preocupantes realmente. Y es que las enfermeras y fisioterapeutas somos unas profesiones dedicadas al cuidado y que históricamente hemos sido estereotipadas y sexualizadas. Entonces, pues toda esta percepción errónea que ha generado estos estereotipos, pues ha hecho que a menudo estas conductas, que son como 2 de las múltiples manifestaciones de la violencia contra las mujeres, que son el acoso sexual o el acoso por razón de sexo, pues esas conductas a menudo se han normalizado o silenciado. pero como decía Toñi, lo que muestran es una desigualdad estructural y un ejercicio de poder de género. Uh-huh. Y que son las conductas más frecuentes, ocultas e impunes en todo el ámbito laboral. Y esto deberíamos de hacéndolo mirar urgentemente.
Evidentment. I com se'ls va córrer fer aquesta enquesta? Perquè, clar, el lema és evident. Sí que passa, això és assetjament.
Pues al principio no esperábamos encontrar estos datos, ¿eh? Esperábamos encontrar pues una cosa más acorde a los nuevos tiempos, pero la realidad ha sido tozuda y vemos que no solo nos preocupa que esta realidad sea con estos datos tan escalofriantes, como ya he dicho, sino que la inmensa mayoría de estas enfermeras y fisioterapeutas que sufren estos tipos de acoso ni siquiera lo ponen en conocimiento de sus jefes o de sus superiores o de sus compañeros y no denuncia.
¿Y por quin motiu no denuncia? Clar, per quin motiu no es denuncia? ¿En sentim culpables o és normal també les pròpies dones?
Bueno, en la encuesta ellas han contestado, todas las que lo han sufrido. Algunos pequeños, hay un pequeño porcentaje de hombres que también lo ha sufrido, pero la inmensa mayoría eran mujeres. Pues ellas relataban que la principal causa es que no sabían que hubiera un procedimiento, uh-huh. que no tenían que si lo conocían, pues pensaban que no iba a servir para nada, pero sobre todo el miedo a represalias, miedo a tener que denunciar a un compañero o a un superior y tener que verle cada día en el trabajo. Miedo a que le señalaran porque pensaban que a lo mejor el procedimiento no sería confidencial o la verdad que duele mucho. Miedo a que no te crean. Muy fuerte.
Sí. ¿Y com podem lluitar tots com a societat contra aquest tipus de conductes massa normalitzades, tristament, com dèiem?
Pues mira, estos datos hacen que sea necesario continuar concienciando a los profesionales, a las administraciones públicas, a las empresas privadas, a toda la sociedad de que hay que acabar con esta violencia. Pero concretamente SACE pide urgentemente que se promuevan condiciones laborales que prevengan, que sean preventivas de este acoso sexual y por razón de sexo, a través del cumplimiento exigente de planes de igualdad y protocolos, porque en el IPSALUB nosotros tenemos un protocolo de prevención y actuación en casos de acoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género. Pues estas cifras nos demuestran que este protocolo la gente no lo conoce y que tiene mucho margen de mejora y nos ponemos a ello. Pero además es imprescindible que hayan medidas preventivas que promocionen una cultura de tolerancia cero al acoso. ¿Cómo? Pues mediante...
Sí, pues
difundiendo este procedimiento, haciendo formación obligatoria para todo el personal, porque muchos profesionales que hacen acoso lo minimizan, no son conscientes de que detrás del acoso sexual en el trabajo hay una persona que lucha por recuperar su dignidad y su confianza. El acoso sexual en el trabajo deja heridas que no siempre se ven, pero que marcan profundamente la vida de quienes la sufren, les marcan a nivel personal, a nivel de salud física, mental y profesional. Nadie debería sentir miedo en su propio lugar de trabajo.
Evidentemente.
También, otra de las maneras que podemos, de las cosas que podemos hacer para prevenir esto es que quien presencie una situación de acoso tiene que frenarla y apoyar a la persona que está sufriéndolo. Porque si nadie dice nada, el mensaje para quien acosa es que puede seguir haciéndolo. De hecho, la repetición ha sido una constante en la encuesta. No son casos aislados, son repetitivos. La mayoría de las personas lo había sufrido entre 2 y 10 veces a lo largo de su vida laboral. Entonces, si nadie dice nada, el mensaje para quien acosa es que puede seguir haciéndolo.
Claro,
y para la víctima, el mensaje es que estás sola.
Está tota sola, desprotegida, de fet, és així.
Exacto.
Idò, moltíssimes gràcies, Carmen Ortiz, coordinadora d'Igualtat de SACE, per atendre'ns des d'Eivissa. Enhorabona per aquesta enquesta tan preocupant. Esperem que les dades, el manco l'any que ve, vagin millorant. Fins una altra. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vos contam ara que aquesta setmana s'han celebrat a Palma unes jornades del Mediterrani entorn a la prevenció, la vigilància i el control de malalties transmeses per artròpodes, vectors, insectes, vaja.
L'esdeveniment ha estat organitzat pel Servei de Vigilància en Salut Pública i el Servei de Salut Ambiental, el Ministeri de Sanitat, el d'Agricultura i el de Transició Ecològica.
Ens dona ara 5 cèntims Ramon García, que és manescal, és el president del Col·legi de Veterinaris, però avui ens atén com a cap de Servei de Vigilància en Salut Pública a les Illes. Molt bon dia, senyor García, com està?
Hola, què tal? Bon dia, Carlos. Molt bé, gràcies.
Quin era l'objectiu de les jornades?
Bueno, les jornades, bàsicament, el que pretenen és posar l'accent en el que és un enfocament integral d'aquest tipus de malalties. És a dir, un enfocament des de el que és abordatge d'una sola salut, de One Health, que ara està pues, així bastant mig, no? És a dir, que qualsevol problema de salut s'ha de plantejar des de tres punts de vista, que és vista de salut humana, salut animal i salut ambiental, en el cas particular, com estem parlant, de malalties transmeses per vectors.
Han tingut grans ponències i tallers a escoles i també per a professionals. Què en destacaria?
Bueno, de fet, estem com en la jornada específica de salut pública. Avui, ahir vàrem fer un taller per infants, perquè coneguin exactament tot aquest tipus de problemes, i també un taller ciutadà, poden dirigir a la ciutadania de cara a el que són les paparres com a un vector que està agafant cada vegada assolint una major importància. Miri, jo crec que l'important de tot això és destacar bàsicament això, que estem aquí plegats els professionals del sector sanitari, del sector de salut pública, de la salut humana, hospitalària i assistencial, del medi ambient i de la sanitat animal, i que plegats pues, estem plantejant abordatges de com tenir que enfocar aquest tipus de malalties o aquest tipus de problemes de salut i efectes, sobretot, de poder-les prevenir, perquè aquí el que parlem molt també és de gestió ambiental damunt de lo que és el vector, també. Però hi ha molts aspectes que es complementen, no? Com a qüestions de diagnòstic ràpid per poder tenir temps i poder actuar en condicions. Per altra banda, també, qüestió de com abordar un problema animal des d'un punt de vista de reservori, d'un agent patogen que després pugui ser transmissible, i també des d'un punt de vista de les condicions ambientals, com podem interactuar per aconseguir minvar els efectes dels vectors.
Molt bon dia, senyor García. Quines són les noves amenaces pel que fa a insectes, malalties que transmeten pel clima i els desplaçaments internacionals?
Correcte. En aquest moment hi ha algunes malalties que ens tenen especialment preocupats, perquè són malalties emergents, és a dir, que no teníem en els nostres territoris, aquí a Espanya, i ara en aquest moment ens trobem que comencem a tenir casos. Per exemple, la malaltia de la fièvre hemorràgica de Crimea-Congo, que transmesa per paparres, que han començat a tenir ja casos en persona, i a més amb una letalitat que és important. Afortunadament aquí a Balears sembla que el que és sigui que és una espècie específica de paparra, no el tenim, i en conseqüència el tenim d'una manera molt mínima, de manera que no ens sembla que sigui un problema a dia d'avui aquí. Això sí, ens pot entrar a qualque cas importat, i també hem d'estar preparats per aquesta contingència, però sí que és vera que zones d'Espanya, sobretot de la banda de Soès, de la banda d'Extremadura, de Castella-Lleó, de Castella-La Manxa, doncs ja comença a ser un problema molt important. Aquí, bàsicament, a Balears, la gran preocupació que tenim en aquest moment és la introducció de la febre del desnivell occidental, que ja a sud d'Espanya, a Extremadura, doncs ja fa anys que ja se pot considerar endèmica, i que comencem a tenir casos també humans per la banda de la conca mediterrània, València i enguany, i estem pendents de que ens pugui entrar. De fet, hem tingut el primer cas d'un cavall infectat aquí, a Menorca, i això ja ens mostra que tenim una circulació vírica d'aquest patogen, i que hem d'estar preparats per quan ja tinguem casos humans, sí, i problemes d'encefalitis. Sí.
Clar, el que passa és que això pot alarmar a lo millor una mica a la població, a la gent, perquè ja ens ha explicat una mica quines malalties poden transmetre els vectors, les artròpodes, vamos, i quin tipus d'insectes són, que són les paparres. Hi ha qualcun insecte més, perquè els oients ho entenguin, o alguna cosa que ens pugui preocupar, si algun signe d'alarma, si trobéssim un animal, per exemple, de companyia o alguna cosa?
És que, doctor, per exemple, tenim un company del programa, el nostre realitzador, que ha tingut la nina ingressada amb una complicació per una picada d'aranya que s'ha infectat, que l'han acabat operant, que ha tingut febre, una aranya que la poden trobar a qualsevol puesto.
Sí, clar, a veure, el que hem de tenir clar són diferents qüestions. Una cosa és que tenim, nosaltres convivim fa molts anys, amb artròpodes que estan aquí, que són endèmics, que estan perfectament assentats i que, per exemple, doncs, tenen una capacitat de transmissió de qualque tipus de gent, perquè el tenim aquí. Per exemple, el cas més clar, Salimània, que afecta habitualment, tothom la coneixerà perquè és la malaltia que sol afectar els cans, però també afecta les persones d'una manera distinta, moltes vegades bastant lleu, amb temes cutanis autolimitants, etc. Però no vol dir que la tinguem aquí, que pugui ser una malaltia que en un moment determinat, amb un canvi de situació, com va passar a Madrid, pugui tenir brots importants de la població. I respecte a això, el que volia dir, per exemple, aquesta aranya que ha picat en aquesta nina, doncs segurament hi ha uns tipus d'aranyes, se diu l'aranya violinista, amb el pan, si no va xerrat, que segons quines circumstàncies, doncs hi ha persones que li pot provocar una picada seva una reacció realment important com aquest cas en particular, però també són minoritaris, vull dir, són temes moltes vegades excepcionals. El que hem de tenir clar és que no hem de tenir por, vull dir, nosaltres convivim fa molt d'anys amb això, el que tenim són nous amenaces perquè ha canviat la situació a nivell ambiental que està afavorint una activitat més llarga d'aquests vectors, sobretot de moscars, com pot ser el moscar tigre, que també es va entrar aquí fa 15 anys, i altres que tenim aquí com el tema del moscar comú responsable de la febre del Nil. Entonces, el que hem de tenir clar és això, vull dir que hem d'intentar conviure, però sabre que si abans ja mos protegíem contra les picades, de moscars, l'estiu, les sorbaixes i tot el demés, doncs ara hem d'intentar tenir clar que potser en un moment determinat ens trobarem en una situació d'alerta. Bueno, fent feina des de les administracions, tots els nivells, no només autonòmica i estatal, sinó també local, per intentar minvar aquest problema. I a partir d'aquí ens haurem d'acostumar també a prendre mesures com a ciutadans per protegir-nos d'aquestes picades, d'aquests insectes.
Mm-hmm. I per això estan els manescals, que insistim sempre que són sanitaris, sempre tindran el seu espai aquí a Vida Saludable, així que moltes gràcies, Ramon García, cap de Servei de Vigilància en Salut Pública a les Illes. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres avui.
Bueno, pues gràcies a vosaltres, però vull ressaltar una cosa, que aquest abordatge no només és de manescal, nosaltres tenim una part, lògicament, però ja en aquest cas estic des d'un punt més de vista de salut humana, i tenim metges, tenim apotecaris, tenim biòlegs, entomòlegs, enginyers, vull dir, tenim tota una sèrie de professions, perquè això s'aborda des d'un punt de vista absolutament multidisciplinar, cada un aportant el nostre coneixement.
Evidentment, gràcies.
Perfecte. Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Vos contam ara una gran notícia per nostra salut i recerca de les Illes, que a més va bastant orientada amb el tema de One Health. La revista científica Transfusion reconeix la tasca del Banc de Sang i Teixit de les Illes Balears en la identificació del primer cas autòcton d'infecció pel virus Usutu a Espanya. La publicació confirma la capacitat del banc per detectar i analitzar agents emergents que puguin comprometre la seguretat de les transfusions.
El cas va ser identificat el juliol de 2024 en un donant resident a Mallorca. La mostra va resultar inicialment reactiva a les proves rutinàries destinades a detectar el virus del Nil Occidental. Després de la derivació al Laboratori Nacional de Referència en Arbovirus de l'Institut de Salut Carlos III, les proves específiques i els assaigs de neutralització varen confirmar que es tractava d'una infecció pel virus Usutu, un arbovirus emergent a Europa transmès per mosquits del gènere Culex.
Es veu que sona tot això un poquet estrany, però per aprofundir una mica més sobre aquesta magnífica notícia, conversam ara amb Gabriela Callón, que ella és la responsable del Laboratori del Banc de Sang. Com està, Gabriela?
Hola, bon dia, estupendo, gràcies per convidar-nos al programa.
A veure, ens pareix una gran notícia, però què significa el fet que s'hagi publicat el treball a Transfusion, considerada una de les publicacions de referència internacional en medicina transfusional? Què significa per vostès?
Bueno, efectivament, Transfusion és, com dius, una de les publicacions de referència internacional i això sempre ens dona una visibilitat i li dona valor a la nostra feina, posa en valor la feina que fem aquí i, sobretot, ens permet compartir-la amb els companys de les mateixes àrees o d'àrees interessades a nivell internacional, no? I per nosaltres la difusió del coneixement és el més important per després garantir que el que nosaltres obtenim aquí es pugui traslladar a les altres àrees.
Bon dia, Gabriela. Com ha estat aquesta feina multidisciplinària?
Les feines multidisciplinàries són sempre molt gratificants. He sentit ara el Ramon García, que ja parlava de la importància dels equips multidisciplinars. El Banc de Sang està orientat cada vegada més als equips multidisciplinars i, a més, a col·laborar amb entitats de fora. És a dir, és important que cadascuna porti la seva visió per poder abordar des de tots els angles, perquè cap és únic. I, de fet, el Banc de Sang en particular, que ens estem adaptant al reglament SOHO, el nou reglament en substàncies d'origen humà, que s'ha implementat el 2017, apostant molt fortament per als equips multidisciplinars tant dins el banc com col·laboracions, com dic, amb agències externes o instituts.
I com podem explicar als oients què és la infecció per usutu? Com bé deia vostè, xerràvem amb Ramon García, que lo millor això als oients o a la població en general pot assustar una mica sense saber bé de on ve aquest virus o com afecta.
Hem de partir de la base de que nosaltres fem feina amb donants de sang, que és la població sana. És a dir, nosaltres fem un cribatge amb una mostra molt gran de població sana. Per tant, això, bueno, pues, ha de donar una certa tranquil·litat, en el sentit que nosaltres l'hem trobat un donant sa, sense manifestacions clíniques. Lo important de la infecció és saber que està aquí, perquè si és necessari es prenguin mesures des de salut pública per prevenir, per conèixer, és el que deia, el coneixement que això aporta és lo important per estar preparat.
I doncs significa, per tant, que la identificació precoç de donants infectats reforça la seguretat transfusional, no? Especialment en períodes de major activitat de mosquits.
Absolutament. Garanteix que les unitats que surten del banc de sang són cada vegada més segures. Per això torno a insistir la importància dels equips multidisciplinars, de que hi hagi entomòlegs, de que hi hagi veterinaris, que estem en contacte, no?, de forma continuada, perquè nosaltres puguem implementar, amb ajuda també de la conselleria, tots els cribatges necessaris i possibles per evitar que hi hagi problemes transfusionals derivats d'aquestes patologies.
Una feina magnífica que fan des de Banc de Sang i Salut Pública, evidentment. I d'enhorabona per aquesta fita com a responsable d'estudi, que és vostè, juntament amb Teresa Jiménez, vos de Gabriela Catllón, responsable del Banc de Sang, que és vostè. Gràcies per participar al programa. Fins una altra.
Gràcies. Adéu.
Idò, fins aquí l'informatiu sanitari de la setmana. En uns instants xerrarem d'epigenètica, de com podem canviar l'expressió dels nostres gens i evitar malalties, millorar l'envelliment, tenir millor qualitat de vida i, com dèiem, viure més, amb el doctor Alexandre Olmos. En uns instants aquí, a Vida Saludable.
Vida Saludable, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Dissabte, a partir de les 7 de vora baixa, torna el futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc.
Benvinguts a Esports 3 en joc, benvinguts.
Amb la secció d'entreteniment, diversió i, com sempre, el bon ambient.
Cercam un estilista que li faci a Marta Sant Pasan els seus cabells. L'aureola de Rosalía al cap.
M'agrada la teva proposta, dic que sí.
I a les 9 del de l'Estadi de la Ceràmica, la transmissió del Villarreal Club de Futbol Reial Mallorca amb els millors comentaristes. I en acabar el postpartit amb l'anàlisi tècnica i l'opinió. Tot Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
Arribats en aquest punt del programa, és moment per a l'entrevista presencial als estudis d'IB3 Ràdio, aquí a Vida Saludable. I sabíeu vostès que l'estrès crònic pot deixar seqüeles en les cèl·lules i augmentar el risc de patir diabetis, per exemple?
O que hi ha certs aliments que poden influir en l'expressió de gens relacionats amb el càncer, que saben de la genètica i de l'epigenètica. Sona molt llunyà encara, però és el present de la medicina i la ciència actual.
Avui rebem a IB3 Ràdio el doctor Alexandre Olmos, és metge internista. De sempre va tenir molt d'interès en el rendiment esportiu i això va fer que fes un màster en Medicina Esportiva i Ecografia. És tot un influencer de les xarxes socials des del Rigó, on té més de 600.000 seguidors, i presenta un nou llibre, activa els teus gens. Doctor Alessandra Olmos, benvingut a IB3 Ràdio, com està?
Hola, benvingut. Gràcies per invitar-me. Encantat d'estar aquí amb tots vosaltres i parlar una miqueta de l'epigenètica, no? I donar a conèixer a tots un món molt meravellós i que ens pot ajudar molt per a la nostra salut.
La ràdio avui en dia és més que mai en color perquè les xarxes socials existeixen i vostres veuran segurament un vídeo aviat a les xarxes d'IB3 Ràdio, però el nostre convidat d'avui ve a les famoses ulleres, de les quals després en parlarem, perquè encara sobten. Tal vegada d'aquí 5 anys, doctor, ja no xocaran tant, després en xerram. Però com podem explicar d'una forma planera què és la genètica que sabem, però què és l'epigenètica?
L'epigenètica, una forma més, no, més en llenguatge de medicina, és una rama de la biologia, no, que explica com els gens s'activen o desactiven segons els nostres hàbits de vida i els factors externs als que estem exposats, sense canviar la seqüència de l'ADN. Però una forma més fàcil d'explicar la gent és... Jo dic, nosaltres bueno, tenim un piano, no? Les tecles són els gens i nosaltres som el pianista i anem a decidir com toquem el piano, si el toquem correctament, no? I sona bé i portem una vida saludable o el contrari, ho toquem malament, no sona bé i portem una vida que no és saludable i per tant afavorim l'aparició d'enfermetats a llarg plaç.
És una gran metàfora, perquè, per tant, vostè diu que no podem alterar l'ADN, però sí que podem alterar amb aquesta sinfonia, que amb aquesta melodia, l'expressió dels gens.
Exactament. L'epigenètica el que ens serveix és per ser conscients de que no som esclavos, no, dels nostres gens, sinó que amb els nostres hàbits de vida podem canviar el nostre futur i prevenir l'aparició d'enfermetats i deixar de pensar que com els meus antepassats, no, van tindre hipertensió, sucre, pues jo en 50-60 anys ho tindré. I és algo, la veritat, que molt esperançador per a tots nosaltres.
És a dir, els canvis epigenètics poden tenir un impacte directe en la salut dels nostres fills i fins i tot dels nostres nets.
Sí, jo ho veig molt en consulta, no, de pacients que ja han tingut fills i em diuen, ostres, jo no sabia que podia transmitir als meus fills, però és el que jo li dic. Bueno, si ja has tingut fills, el bo és no educar els teus fills per portar una vida saludable, no? I fer-se un estudi epigenètic per personalitzar aquests hàbits de vida que més necessitem per disminuir, no, la inflamació i, per tant, prevenir enfermetats a llarg plaç. I si no hem tingut fills, pues estem a temps, no, de fer-nos un estudi epigenètic i de com dir, no? Òbviament, n'hi ha hàbits de vida generals, però també quan ens fem un estudi epigenètic podem mesurar on estem pitjor, no? I com ho podem millorar, tant a nivell d'hàbits de vida com de suplementació.
I què ens pot desvelar un estudi epigenètic?
A l'estudi epigenètic n'hi ha diferents estudis, no? Es fan des de cabell, sang, saliva, femta... I el que veiem, no, de forma fàcil és la inflamació, no? D'una forma global, no? No valorem el cos per sistemes, és a dir, no valorem el sistema immunològic, no, les nostres defenses per un costat, ni l'intestí per l'altre, sinó fem una valoració global i veiem com s'interconnecten els diferents sistemes i el que ens permetís és ajustar l'alimentació i ajustar també la suplementació i, òbviament, altres hàbits de vida com, pues, reducció de tòxics, treballar l'estrès o el descans nocturn, no, segons els sistemes que estiguin més inflamats.
Perquè vostè defensa que l'alimentació, el descans, l'esport, l'estrès, els tòxics determinen no només la nostra salut, sinó, com dèiem, la dels nostres nets. Per què realment?
Un exemple molt clar que a mi m'agrada molt explicar sempre és l'hambruna de les dones holandeses, no, que es va veure fa més de 100 anys que van padeixer una hambruna i els seus fills van tindre un metabolisme més lent i, per tant, més risc d'obesitat, de diabetes, d'hipertensió, i ahir és quan es va començar a veure que els pacients, que l'epigenètica per tot es podia heredar, no únicament la genètica, no? Per tant, hem de ser conscients d'això, de que els nostres hàbits de vida pot passar als nostres fills. Pareix una, no, una tonteria dir, però n'hi ha moltes vegades que no som responsables de la nostra salut. I pareix, el que dic, una tonteria dir-lo, però ho veiem quan mos un comportament el dia a dia, que els hàbits de vida que portem són resultat de que no ens preocupem per nosaltres mateixos. I jo moltes vegades dic, bueno, tal vegada tu no te vols preocupar, però si vas a tindre un fill, pues jo crec que ja per els nostres fills hauríem d'intentar almenys preocupar-nos i ser conscients de que això, pues, li pot afectar.
Vostè és pioner en la medicina epigenètica, ho estan comentat, i també en la longevitat. Vostè defensa que hem de controlar la nostra rutina saludable i que, a més, ho explica el seu llibre, que l'hem convidat perquè estrena un nou llibre. Rutina saludable. Pareix un mantra, no? Esport, descans, alimentació, però no tothom la fa.
Sí, és una pena pensar que portar una vida saludable és algo difícil, però és el que hauria de ser lo normal, és el mateix que l'alimentació saludable. Molta gent diu, és que ara estic fent dieta, li dic, és que diem dieta com si fos algo negatiu i realment és que el que estem fent és alimentació real.
I aprendre a menjar.
Exactament. Estem molt exposats, no? Jo dic molt al benefici ràpid, no? Al nostre cos, pues ultraprocessats, processats, pastilles per si tenc un mal que en dos minuts ja no ho tingui, i no tan acostumats a la prevenció, a canviar els hàbits. I pareix difícil, però jo el que dic en el meu llibre, hem d'anar, pareix difícil en el món en el que vivim, però cada vegada la gent és més conscient i el que jo dic, hem d'anar pas per pas, no? Anar canviant cosetes en casa a poc a poc, cada setmana o cada mes, fins al final aconseguir pues, portar una vida, no?, realment saludable. Òbviament, permitint-nos, i jo sóc el primer que ho faig, que pues, un 10-20% de la nostra, no?, avís de vida, pues, oye, el vull trencar perquè tinc un viatge amb els amics o perquè tinc un sopar, pues, no passa res, però intentar no ser 80% que sigui saludable.
Ens deixes fer la paella diumenge.
Sí, exactament, clar.
A veure, doctor, situacions quotidianes, que ens passa molt, no?, avui en dia. No dormim bé, estem estressats, tenim poca energia, feim una dieta equilibrada, però ens sentim inflamats i, a més, no acabem de baixar de pes. No sabem quins suplements prendre, que és una cosa que ha comentat vostè, i ens preocupa, també ho ha dit, l'historial mèdic dels nostres familiars d'avantpassats. Què hem de fer? Per on començam? Si realment intentant cuidar-nos, però quan dèiem, no baixant de pes, per exemple, i ens inflamem.
N'hi ha molt de pacients, no?, amb dificultats per perdre pes, que realment hem de revisar primer de tot si els nostres hàbits de vida són saludables, és a dir, si portem una alimentació correcta, si portem una vida activa, no? Però això és el més fàcil i el més també superficial. Hi ha molta gent que això ho fa bé, però el principal problema que tenim, per exemple, és problemes de descans nocturn, que és molt, molt important, mal control de l'estrès, una microbiota alterada també se veu, no?, amb persones que no poden perdre pes, i per això és important l'epigenètica, no?, i fer mesurar com està este eix intestí cervell, no?, veure si l'hem de corregir, i també és molt, molt important per a la pèrdua de pes.
Microbiota intestinal, vostè ho acaba de dir, una paraula que també ara sent bastant i pareix que està com a de moda.
El segon cervell, no?
Sí, sí, per què és tan important?
La microbiota, es diu el segon cervell, a part de perquè és un... Bueno, o el sistema intestinal és un sistema molt, molt important, però també perquè n'hi ha milions de neurones, per això es diu segon cervell. I és molt important perquè no únicament l'intestí s'encarrega de l'absorció de nutrients, sinó també de regular el nostre sistema immunològic, és a dir, les nostres defenses. És com una barrera, no?, per evitar el pas de toxines a la sang. És un sistema que s'encarrega de detoxificar, i ara que estem en un món... plens de tòxics, és molt important per detoxificar, també per l'eix intestino-cerebro, no? Al final l'intestí produeix un 90% de la serotonina, per tant, tindre una bona salut intestinal és molt, molt important, i n'hi ha molta gent, ara moltíssims pacients dels que veiem, jo diria un 90% tenen problemes intestinals, però n'hi ha molta gent que té una inflamació, una alteració de la microbiota i no té clínica intestinal. Se pot explicar amb un cansanci per un sistema immunitari no està correcte, amb un mal descans nocturn, amb un mal control de l'estrès, i per això hem de començar a ser conscients, no, de que el nostre cos parla, i l'hem d'escoltar abans de que apareixi l'enfermetat o abans de que tinguem un problema. El nostre cos parla amb símptomes, i si no el tractem és quan apareix, no, l'enfermetat. Per això la microbiota és molt important.
I com podem saber si tenim una microbiota intestinal alterada?
Ara, bueno, hi ha estudis de genòmics de femta, que es fa un estudi de femta, i el que veiem és tota la microbiota, no, i com la diversitat que tenim microbiana, no? I al final com està realitzant l'intestí les seues funcions, i si també tenim un desequilibri normal, és a dir, que no n'hi ha ningú microorganisme organisme patogen, és a dir, molt nociu per al nostre cos, o si lo hi ha i ho hem de tractar. I el que hem de fer és simplement ajustar no únicament l'alimentació, sinó també altres hàbits. És molt important el tema de dormir, de treball, de fer esport, no és únicament amb una alimentació antiinflamatòria.
Doctor, hi ha qui diu que darrere l'estrès hi ha molt de tipus de càncer. Està d'acord vostè?
Sí, l'estrès és el que dic moltes vegades, no és algo emocional, bueno, sí, és emocional, però també deja, no afecta el nostre ADN. Al final, persones amb un estrès crònic s'associen no únicament a major risc de desenvolupament de càncer, sinó també a major risc de desenvolupament d'enfermetats cardiovasculars. Per tant, hem de ser molt conscients de que si tenim estrès, l'hem de tractar, ja sigui amb ajuda professional. Jo sóc molt fan de la psicoteràpia, vale? Més de treballar la nostra forma de processar els estímuls abans de prendre una pastilla, la veritat. I també anar a veure més allà, nosaltres veiem moltes vegades en consultes que els pacients amb estrès, n'hi ha gent que és per motius personals, de treball, algo social, però n'hi ha molta gent que quan millores la salut intestinal gestiona molt millor l'estrès, perquè al final, pues, com hem parlat, no, l'eje intestí-cervell està connectat.
Vostè assegura també que els aliments que consumim determinen els gens responsables de l'envelliment, és així?
Sí, és molt important portar una alimentació real, intentar disminuir el consum d'ultraprocessats, de processats, de gluten, i fer una dieta no més rica en peix, carn, vegetals, fruites. Al final, és a dir, no, és una dieta antiinflamatòria, i si podem fer l'ajut intermitent segons, òbviament, el pacient, depenent de cada pacient, pues, també estem ajudant al nostre cos, no, a desinflamar-se, per dir-ho d'una forma fàcil per a la gent.
Mm-hmm. També diu vostè que hi ha exercicis d'activitat física que també canvien l'expressió dels gens per envellir més i millor. Per exemple?
Per exemple, els hits, no? És veritat que jo en el tema de l'activitat física parlo molt del hits, d'exercicis d'alta intensitat, però també és entendible que n'hi ha molta gent que porta una vida sedentària. Aleshores, si tenim pacients que porten una vida sedentària, no podem passar de repent, no, a fer 5 dies d'esport, però sí començar-nos a moure una miqueta més. Si fas 2.000 passos al dia, pues començar a moure ja 4.000, 5.000. Això ja s'ha vist que disminueix el risc cardiovascular. Però és molt important combinar exercicis aeròbics, és a dir, caminar, nadar, anar en bici, córrer, i de forma progressiva, òbviament, depenent del moment en el que estem, i treballar l'anaeròbic, és a dir, la força, per guanyar massa muscular. Al final, més massa muscular, més vida.
És a dir, exercicis de força, bàsicament.
Sí.
L'entorn invisible, ho ha mostrat en diverses ocasions, els tòxics en l'ambient. Per exemple, ara xerraran de Marcos Llorente, que va fer una entrevista a la selecció espanyola, que és com mediàticament un boom. Diguem que si els cels de Madrid, què són els tòxics, doctor? Què entenen per tòxics a l'ambient?
El tòxics a l'ambient, parlem al final de... Per primer, els que tenim a casa, que no ens donem compte, no parlant de l'ambient, sinó tòxics com l'aigua que bevem, no, en botelles de plàstic. Al final, ja cada vegada ja es va demostrant més que no, que tenen microplàstics, i al final els estem ingerint. El mateix amb les sartens d'alumini, no? També quan les sartens li venen metalls pesats, millor que siguin, per exemple, de ferro. Ahí tenim, no, en casa, és els més tòxics que tenim, a part de la llum blava, no, que és el que parlaves ara de Marcos. L'exposició a la llum blava, al final, el que es veu que és que altera el ritme circadià. Això ens afectarà no únicament al nostre descans nocturn, també, sinó que s'ha vist que molta exposició a llum blava, pues, està associada amb processos cel·lulars que s'associen amb enfermedades com el desenvolupament de càncer o d'enfermedades neurodegeneratives. Per tant, és important estar exposats més a llum natural. I després, en quant als tòxics que veiem, no, fora, pues tenim, al final, això és més difícil, però la gent que viu en la ciutat, pues, tot el tema de cotxes, camions, pues, estem molt exposats. Però jo és el que dic, no mos hem de tornar no, locos i pensar, ostres, que ara què faig? M'estic intoxicat? No, bueno, intentar, pues, dins de tot el que podem, anar ficant a poc a poc avis de vida que ens ajuden a reduir la càrrega electromagnètica, els tòxics, com per exemple, pues, ficar aigua en osmosis i remineralitzar-la, portar, pues, lo que he dit, sartens de ferro, per reduir el tema de la càrrega electromagnètica, pues no dormir amb el mòbil en la mesita de nit, sinó deixar-lo fora de l'habitació. N'hi ha també moltes marques, no?, en targetes per reduir la càrrega electromagnètica. Bueno, anar ficant a poc a poc hàbits que ens ajuden a reduir-la. Al final, si vivim en una ciutat, pues, no tot el món se'n pot anar, però bueno, tal vegada intentar pues, fer més excursions, no?, en la naturalesa i separar-nos una miqueta i anar a la muntanya també és algo molt beneficiós per al nostre cos.
Ara vull avisar el nostre realitzador que gravi, en David Serra, que ens acompanya, realitzador d'IBT Ràdio, perquè aquesta pregunta, doctor, d'ençà que ha entrat vostè als estudis de ràdio, li volia fer. Per què du aquestes ueres tan famoses ara mateix i que m'imagino que encara hi ha molta gent escèptica quan surt pel carrer? Què ens fan? Creu que en uns anys serà una cosa ja molt comú en la població?
Bueno, al principi, jo quan les portava al principi sí que la gent preguntava, però cada vegada ho pregunten més per comprar-les, perquè som més conscients, com deia, que l'exposició a la llum blava pues, altera el nostre ritme circadià. I hem de disminuir aquesta exposició a la llum blava. Una forma és, pues, quan estem en llocs no tancats amb llum blava, pues, aportar aquestes gafes grogues, i després per la nit, pues, en lloc de tindre, no?, la tele, les llums de casa, pues, llum roja, no?, per lo que dic, per... Al final, la llum blava bloqueja un 80% la producció de melatonina i això ens pot afectar per la nit al nostre descans nocturn i tot el que conlleva, no?, una persona amb un mal descans nocturn, com he parlat, major desenvolupament d'enfermetats cardiovasculars, neurodegeneratives, desenvolupament de càncer. No és ser alarmista, simplement ser conscient de que n'hi ha certs avis de vida que mos ocasionen l'aparició d'enfermetats i que no hem d'esperar a que aparegui l'enfermetat per dir, venga, ara, ai, ha sigut azar. Jo crec que l'azar en aquest tema de l'enfermetat no existeix i, per tant, és molt, molt important, i jo animo a tot el món a reduir la seva exposició de la llum blava. Si no se vol, per a mi les gafes són molt, molt importants, però també és exposar-se al sol, i sortir, no?, al carrer el més possible, no estar sempre tancat, i la gent que ha de treballar moltes hores, no?, com jo m'inclòs dins de la clínica, pues disminuir aquesta llum blava amb les ulleres grogues pel matí i per la nit pues, les ulleres roges.
Doctor, li volia demanar per l'esportista Marcos Llorente, perquè vostè, crec, si no és pacient seu, el Manco té bona relació i té contacte amb ell. Ell ha fet manifestacions que han generat molta incredulitat a les xarxes socials, però clar, un quan el veu amb un cos 10 que es preocupa tant per la salut, que argumenta, que llegeix, i avui tenen que aquí el rigor d'un metge que igual estarà d'acord amb els seus posicionaments, què n'opina de Marcos Llorente, que com dèiem fa entrevistes que dona visibilitat en aquesta epigenètica i en aquesta preocupació per l'entorn?
Bueno, jo crec que Marcos és un exemple a seguir. Al final, a mi me crida molt l'atenció el que ha sortit en televisió i en ràdio, que porta uns avis de vida saludables, que és el que defineix, no?, el món en el que estem ara, que quan una persona fa algo, no?, menja bé, es cuida, dorm bé, a la gent que està al rededor, no?, l'intenta ensenyar i dir, mira, és molt important reduir la càrrega electromagnètica, un bon descans, exposar-se al sol, reduir la exposició a llum blava, com a tota la gent li sorprèn, i això és el que passa, que vivim en un món que estem molt acostumats a tractar i no prevenir, i quan una persona fa una molt bona prevenció, pues no ens sorprèn, i realment no ens hauria de sorprendre. Després veiem altra gent famosa, no?, parlant d'aliments ultraprocessats i ningú diu res, no? I dius, ostres, o gent que crida l'atenció perquè superfiesta en tal, drogues per aquí, marques, no?, de gelats, de hamburgueses ultraprocessades, i ningú diu res, que mos hauria de sorprendre més tot això. Però bueno, jo crec que també al final vivim en un món que la prevenció, pues jo crec que no interessa, perquè al final bueno, de darrere de no de 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 darrere de la, o sigui, si la gent preven no menjar ultraprocessats i processats, lo que tenim una indústria molt forta darrere de ultraprocessats, no prendrà fàrmacs, lo que supondria, no, disminuir el consum de fàrmacs per a tota aquesta indústria farmacèutica. I per lo tant, a mi me crida més l'atenció que la gent no es queixi de que se promocione, no, el que es pugues anar a un lloc i begui i pugues fumar i beure alcohol, que que la gent no li crida això l'atenció, li crida l'atenció que Marcos vaig amb unes ulleres grogues per disminuir la llum blava, que damunt està super demostrat. El que passa que després cadascú pues, juga les seues cartes, però jo crec que és un exemple a seguir i que ojalà no ni haguéssim més gent com ell que promocione la prevenció i no altres hàbits que no són tan saludables per a nosaltres.
Seguint amb l'estil de vida tan saludable que està fent Marcos Llorente, vostè creu que, per exemple, podria estirar un poc la seva carrera perquè físicament està molt bé fins que ell consideri allargar-la i arribar als 90 anys amb una bona qualitat de vida, si segueix amb aquesta vida?
Sí, perfectament. Jo moltes vegades, quan venen esportistes del nivell a la clínica, moltes vegades m'hi diuen, però que els tracteu diferent. És que realment, primer de tots, els esportistes d'alt nivell són persones com tots nosaltres i també tenen problemes, no?, de descans nocturn, d'hàbits de vida, en resum, no?, i problemes d'estómacs i de mal descans nocturn, mal control de l'estrès, i al final, quan controles tot això, que és realment lo que fa Marcos, pues, el teu cos, no?, està equilibrat i rendeix millor. I el rendir millor suposa lesionar-te menys, perquè te recuperes millor i evites el sobreentrenament, pots treballar a una alta intensitat perquè el teu cos està preparat, i per tant, és el que jo dic, diu la gent, que millor evidència que la que tens en Marcos, no?, que està portant una vida super saludable i no sé ja quants partits portava sense jugar 90 minuts i sense lesionar-se ni mig. Per això, això vol dir ja que ell jo crec que té zero estrès oxidatiu, zero inflamació, i al final una persona que té molt poca inflamació, òbviament, viurà millor, i el que jo penso, el que volem nosaltres, sobretot, és que la gent visqui millor, però si viu millor i té menys enfermetat, per lògica, viurà més, salvo que n'hi hagi alguna catàstrofe, però viurà més temps.
La darrera respecte a aquest tema, i després deixem-ne a Laura, perquè estic molt entusiasmat amb el tema. Doctor, Marcos Llorente també defensa que s'ha d'explorar un poquet el cos al fred. Surt a passejar el cap a primera hora sense roba, perquè diu que això prevén malalties. Un company seu, el doctor Javier Morillas, que ni més ni manco és el cap de servei de medicina interna de Son Espases, ens va dir en aquest programa que no s'hagi demostrat, s'està estudiant el tema, però que encara no hi ha evidència científica suficient per demostrar que amb el fred, dutxes fredes, el nostre sistema immune millori. Què n'opina?
Jo, a veure, jo opino, com diria jo, jo opino que és, primer de tot, si a nivell fisiològic, no?, a nivell de... s'ha demostrat que l'exposició al fred disminueix, no?, l'estrès oxidatiu i activa gens com, per exemple, les sirtuïnes, que són gens prolongevitat. Per tant, tot el que tenim moltes vegades són estudis preclínics, no? Vull dir, per demostrar la longevitat és molt difícil fer un estudi super amb molta evidència, com podem fer les farmacèutiques, però jo crec que per dues coses. Primer, perquè la longevitat s'ha d'estudiar a molt llarg temps, no?, i segon, realment, moltes vegades l'exposició al fred, jo li dic, a quina farmacèutica li interessa realment fer un superestudi del fred? Perquè faci 90.000 persones d'exposició al fred, veu que millora i què farà la gent? Comprar-li a Issa o no? S'anirà, com el que fa Marco, sortirà al carrer i es posar-se al fred, per això tampoc interessen. D'aleshores, jo crec que també hem de ser una miqueta objectius i deixar de pensar en que, és que a mi el tema de l'evidència, bueno, òbviament no hem de fer locures, però esperar una superevidència quan realment la superevidència les tenim en la fan indústries farmacèutiques que les interessa, no?, vendre els seus productes. Per tant, tot el tema de l'exposició al fred, òbviament, en persones sense patologia, me pareix de forma controlada, perquè aquí sempre no n'hi ha molta gent. Claro, és que jo, si me voy al Polo Norte, o és que la meva iaia, que té 90 anys, li diu, és que no seguim extremistes, però una persona sense patologia, totalment recomanable.
Els que ens atenen, fem una petita aturada i ja entrem en la recta final per acomiadar el programa amb Alexandra Olmos.
Vida saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
Ens han donat 30 segons més de programa, així que anem a aprofitar per fer la darrera pregunta d'avui. En poc temps viure 100 anys serà normal?
Sí, bastant normal. Si aconseguim portar aquests hàbits de vida, com hem parlat anteriorment, als 100 anys podrem arribar perfectament. Inclús, jo diria 120.
Idò, moltíssimes gràcies.
Increïble.
Per estar aquí amb nosaltres, doctor Alexandre Olmos.
Expert en epigenètica i longevitat, medicina interna també. Gràcies i ens han quedat curts. Li tornem a convidar. Gràcies i fins una altra.
No, gràcies a vosaltres.
Adéu, Laura, bon cap de setmana.
Igualment, Carlos.
No te quites que tú vas así. Me dijo man que tú eres mi señora. Se la tiró de que sí, y ahora le toca que sí. No tengo miedo si te tengo enfrente. Tirando labias que yo voy pa'lante. Si yo sé que te la sabes toda. Siempre me salen for you, yo la quería pa' mí. Mi bebé sí, bebé sí. Una varita diseñó su cuerpo. Y la verdad si está más buena prosta. Ella tiene el truquito, el pasito de baile. Yo me la pegué pa' que baile, me baile. Una varita diseñó su cuerpo. Y la verdad si está más buena prosta. Ella tiene el truquito, el pasito de baile. Yo me la pegué pa' que baile, me baile. A mí me gusta que me tires corazones porque llevo tiempo detrás de ti. Son los